Amb unes quantes exposicions a l'esquena i amb molts més quadres a l'esquena i amb una trajectòria molt més llarga encara a l'esquena, Francesc Illué exposa a l'edifici Miramar una exposició que ell no acabava de definir com antològica, però vaja, que n'hi costa poc. Francesc, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Contents de saludar-te de nou.
Sí,
i moltes gràcies, sembla que feia molt de temps que en Francesc Illué no exposava a Sitges.
Sí, home,
bastant de temps, eh?
Bastant de temps, sí, sí, home, doncs, amb aquesta crisi, nois, tots han anat una miqueta en orris, eh? Que sí?
Bastant.
Diguem si s'animen i...
O almenys, quantes galeries queden?
Em sembla que només en queda, bueno, una no, queden potser, aviam, una sí, una galeria sí,
sí.
I aleshores el que hi ha que hi ha gent
fent molts esforços. La galeria que tots vostès ja coneixen, eh? La galeria Àgora 3.
Àgora 3, sí, home. I bueno, després pues, hi ha gent que està fent esforços per aguantar les galeries, com la galeria Danubio o la galeria d'un pintor que és l'Àlex Boinea, així que és una miqueta coses més o menys privades, no privades, no deixen de ser galeries, mm-hmm, encara que siguin petites, i, però si sí, sèrie, només queda l'Àgora, vull dir que Déu-n'hi-do, no?
En Francesc Illué forma part d'aquella generació de pintors que ha considerat sempre que aquest és un ofici difícil per guanyar-se la vida.
Que el, tot ser, el ser pintor o el ser galerista?
El ser pintor.
El ser pintor, el ser galerista també.
El ser galerista també, però, no, no. Però vaja, varen passar tots aquells anys en què es venia de tot i a uns
sí,
preus enormes,
sí, sí.
Home, i en Francesc era dels que deia que tot això, era excessiu, que tot
exacte,
això no era
exacte.
Mira, no era normal.
Han desaparegut pràcticament les revistes d'art, les guies d'art, els llibres d'art pràcticament han desaparegut. Ja no diguem els que feien Marx, que també hem tingut que plegar,
cert.
Vull dir, és que tot estava aguantat perquè els venien els quadres, els venien, dins les galeries es venien, no? I el que els prendre, pues, i després pues, els pintors també han patit bastant, és a dir, de la creació en general, eh? Que tal com estem ara, pues és realment un esforç. Jo continuo pintant, pràcticament cada dia faig alguna cosa, intento.
Perquè aquesta necessitat no es perd.
No, la necessitat psicològica de pintar, això sí és. Però si no tens necessitat psicològica de pintar, no pintes. És molt dur.
I això no ha canviat mai.
No, que va.
No ha canviat mai. No ha canviat mai. Potser amb el pas dels anys encara es necessita més?
T'exigeixes més. Mira, em va trucar el Josep Maria Cadena ahir precisament, no? Per dir-me, en francès, no, ell no ho sabia.
Uh-huh.
No ho sabia perquè em va semblar que en fi, no ho sé. El cas és que l'home em va dir, cony, comencen a reconèixer com a artista, no sé què. No, que no té importància. Ell volia dir que no teníem, que jo no em sento potser lo suficientment bo perquè em facin tots aquests homenatges.
D'acord.
Que em fa il·lusió. Sí,
que el pintor no s'ho creu, vaja.
Exactament, que em fa il·lusió, lògicament. Jo soc pibis que aquí sí, ja fa molts anys, i lògicament pues, que et posen una placa amb el teu nom.
Està clar.
Et fa gràcia. I l'exposició pues, també em va fer il·lusió. La Mireia m'ho va dir. El mateix, jo ho sabia, al mateix temps que em va dir, com havien decidit la placa, quin dia i tot, em va dir, a més a més, Francesc, ens agradaria molt que ens fessis una exposició maca, bueno, pues molt bé. I aleshores vaig començar a pensar amb qui punyeta em podia deixar els quadres.
Està clar, perquè quan el Francesc Illué diu és una exposició gairebé entològica sense ser-ho,
sí.
Però
no,
clar,
no ho és. No.
Què li falta?
Home, li faltaria, per exemple, quadres que estan a Madrid, que no han vingut, quadres que de Barcelona que tampoc han vingut, i inclús quadres de Sitges que tampoc han arribat, és a dir, que tampoc me'ls han deixat, no? Per una sèrie de circumstàncies.
Ah-ha. Quadres que el pintor recorda molt? O que entén sí, fonamentals per escriure
sí,
bé aquesta...
Em hagués agradat, sobretot, els de 3 o 4 d'aquí de Sitges, sí que em hagués agradat molt. Però, bueno, jo sóc molt amic amb aquesta persona, uh-huh, i comprenc que l'home pues, està molt ocupat i no... Potser no vaig fer l'esforç necessari per recollir-ho. De Barcelona també, alguns. De Madrid, sobretot, perquè a Madrid hi ha algunes peces de llibreries de París, saps? Que em hagués fet molta gràcia tindre-les, no? Però, bueno, mira, ja està força bé, eh? La veritat és que va quedar... aquí el meu amic Pepe em va ajudar amb la distribució,
a fer tota la...
em va fer la distribució. Ell i el Plàcid junts van fer
perquè
la...
Perquè aquesta selecció inicial, Francesc, la tenies molt a la memòria, vas haver de rebuscar molt per allò de, més enllà de qui pogués deixar els quadres o no, els quadres que t'interessaven els tenies.
Jo ja el tenia, el cuco, ja pensava, quan m'ho va dir de seguida vaig pensar ja com fer-la. No va ser com la que vaig fer aquí a l'Escorxador, que aleshores sí que era totalment antològica,
sí.
I aleshores sí que van vindre quadres de madre, la feina que vas tindre amb aquesta exposició també.
De quan l'Escorxador era sala d'exposicions?
Exactament.
Estem parlant de fa molts anys també, eh?
Déu-n'hi-do, no? Perquè em sembla que havia el baixet de regidor de cultura, que després va passar el Marc Martínez.
Estem parlant de fa molts anys, eh?
Una cosa que he de demanar disculpes a la Mireia Rossell per no haver-li donat les gràcies quan ella em va fer la presentació per la placa, que em va fer un elogi, i jo estava que no em vaig recordar. Després amb el Lluís Mercè, el mateix també, que és el que va fer la placa, amb el Marc Martínez, que també estava al costat, tampoc no se'n va ni ocórrer, i ara els dono les gràcies a tots. I al Palau, a l'edifici Miramar, la presentació va ser el mateix. Vaig pensar, això que ho tenia pensat, donar les gràcies al consistori per haver aprovat
la concessió de la placa.
Res, no em vaig recordar de res, tu, estava tan en fi, i a més el dia que feia tampoc no ajudava gaire, no?
El moment i que els pintors sou gent de poques paraules, eh?
Sí, jo saps que jo xerro
sí,
molt, eh?
Però quan és l'hora d'allò...
Sí, exactament, no, jo estava molt... no sé, estava molt content lògicament i potser, no sé, potser no pensava que no m'ho mereixia.
Tot plegat comença l'any, almenys en el recorregut de l'exposició, que és el 78,
aquell
quadre d'unes nines.
D'unes nines,
que és un quadre de gran format, que impacta molt el visitant,
sí,
com a mínim moltes de les persones que estaven allà varen quedar veritablement corpreses d'aquest quadre.
Jo crec que inclús ho vam parlar una miqueta amb el Pere Stanfri, també,
sí.
Moltes gràcies per vindre, i a l'Anna, fantàstic, no? Aquest quadre és una espècie de tour de force des del punt de vista de perspectiva. Té una sèrie de dimensions,
d'espai, sí.
No? Que no està fet expressament, però vull dir que és un quadre que em sembla que ni jo el podia repetir, per dir-ho d'alguna manera, no?
Estem parlant de fa 36 anys enrere.
Sí, encara estava... Aquest és de Londres.
És
una tenda d'antiguitats que havia al West Kensington, que la propietària era, segons ella, era una russa, però segons ella era una princesa russa, no? I estava en una tenda increïble, eh? Tot de nines antigues i tot.
En aquell moment en Francesc vivia a Londres?
Sí.
Sí.
Sí. Vaig estar-hi 14 anys a Londres. Mm.
Senyora?
A Londres?
Sí, senyora, alguna cosa d'aquella...
Sí,
no
home,
sé si
clar,
dir...
Sí. Sí, home, mira, encara tinc amics. A Londres encara tinc amics que ens venen a veure, i nosaltres també hi anem, no? Però vull dir que encara conservo amistats ingleses. Segons ells, era l'espanyol més ben adaptat a Anglaterra que coneixien.
Per què? Per tarannà?
Sí, perquè, home, primer que la meva
algú, dona... Vostès ara riuran, però algú dissabte ens deia que en Francesc Illué encara és d'aquelles persones que no va amb un bastó normal i corrent.
Ah, no.
Sinó que...
que has de portar bastó, almenys portar-lo amb gràcia.
I ens ho deien amb aquell esperit allò purament del senyor anglès que va amb un bastó cada.
Hi ha un amic meu que una vegada li vaig dir a l'Horacio,
sí,
a l'Helena,
sí.
Un gran amic, i li vaig dir: Horacio, jo me parezco a este, un senyor que anava amb un bastó. Què dices, home, tu eres un dandy.
I ja en aquell moment en Francesc Illué havia apostat decididament pel figurativisme, per la
sí,
pintura figurativa.
Sí, 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 jo vaig fer una època abstracta, no va durar gaire, era una més que abstracte, era no figuratiu, abstracte ja ho hem parlat vegades,
sí,
amb pintors, que l'abstracció sempre d'una figuració també, no figuratiu, com... I va arribar un moment, doncs, que va ser com una espècie de camí sense sortida, no? Jo no veia que no tenia sortida, no? I aleshores vaig passar a l'expressionisme, i aquí, doncs, vaig anar caminant d'un lloc a l'altre, ara intentant fer un realisme màgic, que no sé si ho logro cada vegada, a vegades sí, a vegades no. Hi ha un quadret que no és massa gran, que és el de la plaça Real, que ho hem parlat amb el Pepe moltes vegades, que és un quadre que està a la saps que hi ha la sala gran, que al fons hi ha un interior amb bocles, i doncs aquest costat d'aquí a l'esquerra hi ha un quadret petit que és la plaça, el mercat de la plaça
Real,
que jo potser és el més ben lograt per el que jo vull fer en aquest moment. Sí, però el que jo estic intentant fer, perquè no arribes mai a
aconseguir-ho?
No, costa molt.
Costa molt.
Això és com escriure. Amb el Toni Sella, que em va tindre l'habilitat de fer-me una interviu a l'Eco, ho comentava. Dic, això és com, Toni, és com escriure. Oi que tu escrius? Sí, oi que quan acabes d'escriure has de repassar les sintaxis, els accents, que estigui ben, que estigui ben, doncs passa el mateix amb la pintura. Aquests pintors tenen quatre, jo ja, si ho fan bé, ho fan bé, no? Però jo no sóc així, jo sóc una persona que sóc molt analítica, m'entén? I a vegades pues, et queda millor, i a vegades sembla que sigui espontani, sembla, i m'agrada que sembla que sigui espontani.
El que sí està clar és que aquells que han anat a veure l'exposició asseguren, i em sembla que és molt perceptible, que hi ha una línia que uneix tots aquests quadres.
Sí, clar, inclús l'abstracte, ja veus tu.
Per això.
L'únic abstracte que es conserva, perquè això es va cremar a l'estudi d'Albert Oliveres, el famós Albert Oliveres.
Sí, l'home d'Ustedes Són Formidables.
Exactament. Aquest era molt amic meu. Jo sóc nascut a Sants.
Estem parlant ara pels pares i les mares i les àvies, eh? Albert Oliveres, l'home d'Ustedes Són Formidables, aquell gran programa de ràdio.
Sí, bueno, pues ell tenia un estudi a París, i jo, ell és de Sants, jo sóc de Sants, i jo anava a col·legi a sobre de la seva pastaleria al carrer Galileu. És curiós,
que és petit el món, i tots dos us veu trobar a París.
Sí. Bueno, ell em va fer una interview, va enviar no sé què, i llavors va dir, coi, aquest ha de ser el de conèixer,
i efectivament
lògicament, no? Jo vaig estar una temporada amb el seu estudi a París, estava a la Rue de l'Homme, si no m'equivoco, a Montparnasse, i allà pues, vaig, com que no tenia post, i em vingava sense estudi,
anaves, els pintors deixaves quadres allà
així, però li vaig deixar els quadres, tota la cosa abstracta, i es va cremar. I l'únic que queda d'aquesta època...
Algú diria que això va ser la providència o les casualitats, eh?
No, perquè hi havia un... Sobretot un abstracte que sí que em va ser molt de greu, perquè quan l'època abstracta, jo em va contactar amb mi un crític d'art, ara no me'n recordo massa dels noms ja, però era un crític d'art i tenia una galeria que es deia la galeria Sant Germain. Hòstia, ja no me'n recordo.
És igual, recordo, en qualsevol cas, un crític d'art va contactar quan feies abstracte.
Vaig contactar, i aleshores va vindre a l'estudi i va dir, li va agradar moltíssim, no? I sobretot un dels quadres li va encantar. I tenien que vaig fer una col·lectiva, sí que la vaig fer, però l'exposició no es va fer mai, perquè ell va perdre la galeria, el que passa. Saps?
Sí.
La galeria aquesta va arribar amb l'home moment, com era un home molt pur, li agradava l'art pur, i tot això es paga. I al final va perdre la galeria.
I ho va perdre, vaja.
I va quedar sense galeria, i l'home doncs, va dir, ja us trucaré, no sé què, res, al final tot això. I, bueno, el cas és que va quedar allà, es va cremar. I l'únic que es tracta que es va salvar, que no estava allà, perquè l'havia regalat a una família de catalans a París, i aquestes persones són mortes, li van com que era el Joan Mas pintor, un amic meu, pues li van donar amb ell perquè me'l donés amb mi, i estava a París, perquè és un quadre molt gran que a més no es, lògicament no es pot enrotllar,
i que per tant allà queda.
Allà està, et fa gràcia, sí, home, el va dir el Mas, sí, home, a mi no em molesta, però ja està, et preocupis.
En Francesc Silloé assumeix que per moltes persones és el pintor dels paisatges urbans.
Sí, jo m'agrada molt, a més, sí. Jo crec que coses que... A mi la naturalesa m'agrada veure-la, m'agrada molt, estic molt content de viure, doncs, per exemple, aquí surts amb el cotxe, de seguida trobes rural, no? Això és molt important per mi. Però jo sóc home de ciutats, la veritat. Jo vaig a una ciutat i me la passejo de dalt a avall. En canvi, els jardins també, però no tant. Interiors, també, els interiors m'agraden molt.
Ho dic perquè, de nou, aquesta és una exposició on... El paisatge urbà i el paisatge interior. I és de tota mena, i com defineix Isabel Coll, i és a partir d'un pelegrí
Sí, 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 home, exactament, sí, home, sí. Jo vaig dir, li vaig dir també li diré les gràcies amb la Isabel Coll, perquè em va fer una introducció fantàstica. La veritat és que
el defineix així, com un pelegrí de l'art.
Ja li vaig dir, Isabel, si no ho pots, no, però, perquè està molt ocupada. L'Isabel en aquest moment està molt, molt ocupada. És una persona molt important des del món de l'art, i és molt ocupada, i però, no, va tindre l'amabilitat, i a més li vaig dir quasi bé a última hora, saps també el que passa, no? I m'ho va fer de seguida. Uh-huh. M'ho va fer de seguida. No, molt bé, molt bé. Jo pinto, tot el que jo pinto, existeix o existit. És dir, que sóc una miqueta el pintor testimoni del seu temps. Uh-huh. Jo sempre he sigut així. Si no, les coses inventades no... Jo el que jo invento, diguéssim, és potser la manera de resoldre els problemes que jo mateix em plantejo.
D'acord. Els reptes tècnics, exacte, per exemple? Sí.
La meva imaginació és aquesta. Que jo, de la manera que jo resolc els problemes que jo mateix em plantejo, és la meva imaginació. El demés no, el demés existeix.
Molts d'ells relacionats amb la forma de... els espais, de com d'alguna manera
les perspectives,
espais, perspectives,
exactament, que no, que en realitat jo no abuso de la perspectiva. Uh-huh. o faig servei de la perspectiva,
és a dir, aquella sensació de veure l'espai sense notar-lo,
exactament,
no?
Exactament, és a dir, jo crec que el pintor, si, sobretot si pintes figuratiu, lògicament has de dominar el dibuix, has de dominar la perspectiva, si no vols, més que no pintis, per pintar una altra cosa, no? Sí, sí, no.
Londres, Venècia, París.
Sí, París, Bergen, ja... va faltar Bergen.
És el que anava,
sí,
a preguntar.
Sí, no ho van deixar.
D'acord,
no,
d'acord. Perquè, d'alguna manera, el que veuran la majoria de persones que s'adrecin al Miramar serà paisatge de París, paisatge, sí, sí, de Londres, de paisatge Venècia, de Venècia.
Venècia, sí, sí, de Londres, de París, sí, sí.
Venècia
de,
amb una...
Barcelona,
Venècia
també,
amb més, anava a dir, amb una mica més de potència de color...
Sí, potser,
o dona aquella
potser,
sensació,
sí,
que aquells ocres venecians apareixen d'una manera més, sí, més evident, aquest, i tot a París està tot més tamisat.
Sí,
més,
home,
més...
és que París, és, a París sembla que ho veig a través d'una espècie de brum,
sí?
La brum parisient, no?
D'aquesta sensació de què? D'una certa, així, sí, mig màgica, no?
Sí.
En alguns moments?
Home, almenys ho intento, almenys ho intento. Per exemple, el quadre del Demagó, no sé si us heu fixat amb la... Primer que és de cap vespre, caient la tarda, no? I a més la punyeta de les cadires, i aquelles cadires, hòstia, saps? Perquè no, és que no estan massa alineades, no? I no obstant, doncs, s'aguanten totes. No? Aquell quadre m'ha donat molta feina. Molta
Qui
feina,
escolti molta podria feina. Pensar, bé, doncs és fàcil per un pintor que tregui les cadires...
Exactament.
Que no ho expliqui.
No, perquè sí.
Pregunto, eh? Per si d'alguna manera una de les obligacions que s'ha imposat en Francesc Silló és allò de dir, no, el que veig és el que...
Clar, sí, home, i tant, sí. No, jo el que... A vegades sí, per exemple...
Està clar, hi ha llicències amb alguna cosa, està clar.
Per favor, el quadre aquell de la plaça dels pintors.
Sí.
El gran, sí. El gran. Que lògicament havia més d'una bicicleta, allà està ple de bicicletes,
però
a mi em sobraven les altres bicicletes, i després el Colom lògicament no estava allà esperant que jo el pintés, no? L'Amadeu.
Però és a dir, es manté en el quadre i es conserva allò que pugui suposar un repte tècnic pel pintor.
Exactament, jo vaig posar el Colom aquell, el vaig posar perquè em donava volum. És a dir, quedaven
els espais delimitats.
Que li fotré, doncs, un colom.
Hem començat aquest recorregut a finals dels anys 70.
Sí.
La trajectòria d'en Francesc ha anat d'una forma continuada al llarg de tots aquests anys. Hi ha hagut, suposo, o com podria assenyalar algun pintor, moments de crisi, moments de...
Sí, home,
d'auto...
Moments de crisi cada dia, tu què dius ara?
De crisi em refereixo a d'aturada en allò de dir... No,
aturada potser no.
Allò
potser
de ara... m'imposo, ara necessito un període de... En aquests darrers anys, d'una forma gairebé continuada, en Francesc ha anat pintant.
Sí, el que passa que ara potser és el moment que tinc una mica més complicat, perquè tampoc no pinto massa, no? Però no, quasi sempre ha sigut continuar. Inclús quan canvies de país sempre trobes un mica de problema, no? però bueno, però al final no, aquí, home, al principi aquí va ser una mica complicat, però després no, després ja quan vaig començar es posar aquí, es posar allà, la gent també et truca i et proposa exposicions. Ara en aquest moment sí que és una miqueta més complicat, però bueno, passarem.
Aquesta és una pintura que ha agradat sempre.
Sí, no crec.
No sé si es pot dir. No?
No és fàcil, eh? Pepe, eh, que no és fàcil, Pepe? No és massa fàcil. No creguis, no és per tots els gustos, eh? Jo t'ho prometo que no és per tots els gustos.
No dic que no, eh? Vaja, almenys cada vegada que en Francesc i jo he fet una exposició, almenys aquí Sitges, aquella sensació general que són pintures que agrada anar a veure.
Sí, després pots
dir. No és d'aquelles que dius, no t'han de donar massa explicacions, sinó que d'entrada hi ha una predisposició molt...
Sí, sobretot pels pintors professionals. Potser més que, bueno, que la gent també, perquè lògicament hi ha una pila de gent que en aquest moment té crisis i els quadres meus no se'ls venen. És a dir, s'ho venen tot menys els meus quadres, no? És a dir, no se'ls venen, no? Per tant, alguna cosa els deu
ho dic proporcionar. Per si aquestes alçades de la vida d'un pensa que a vegades ha tingut necessitat de pintar per vendre, o no ha passat massa això?
No, home, jo quan vaig arribar a París, lògicament, si no hagués trobat la Place d'Iter, no sé pas com me l'hagués arreglat, perquè clar, no coneixia ningú. I el francès era un francès molt rudimentari, que parlava un francès que sí que et creus que el parles, però que no l'entens. És una cosa, tu, per parlar una llengua, l'has d'entendre. És a dir, no, és millor que l'entenguis que no pas que la parli.
D'acord, és millor que sàpigues el que dius.
I amb el francès que jo portava, però, hòstia, no m'entrava de res, tu deia, cago en la punyeta, i havia estat a Suïssa. Per tant, hi ha la Suïssa, diguéssim, a Lausanne, la Suïssa francesa. No? Però ja una miqueta sí, però ja m'entrava. Clar, si no haguéssim trobat la Place d'Iter, però segurament que no m'hagués, no sé si m'hagués sortit, no ho sé, però mira, a l'arribar allà sí que vaig, tenies que fer una pintura comercial. La Place d'Iter era una pintura, diguéssim, ràpida i que es venia fàcilment i barata, no podies mm-hmm. massa. Llavors, no?
Estiro d'aquest fil, perquè quan parlem de pintura comercial, gairebé la tipifiquem, o li pengem el tòpic de mala pintura. És així, això?
No necessàriament, eh? Aviam, amb tot el respecte, eh? Uh-huh. El Serrano, ell mateix ho deia, i no obstant, doncs hi ha Serranos sensacionals, m'entens? El que passa que l'home, esclar, ell pintava de pressa, tu. No, m'entens? És dir, que no necessàriament, però en aquest cas, abans, a la Place d'Iter, es veu, jo cada vegada que vaig a París hi pujo, perquè m'agrada recordar, més vaig conèixer, recordar aquella època, no? Però ara és totalment diferent de quan hi eren, perquè allà havia passat el Vayreda, el Mas, el Llibert, pobret, que era el que tenia més talent de tots nosaltres, era allà, érem cinc catalans, i el que tenia més talent era el Llibert. Llibert Rossinyol, que amb un apellidosia m'explicaràs. Pues aquest nano va mort sense pena ni glòria. Va morir sense pena ni glòria.
Ens pots definir, quan un pintor diu el que té més talent, què vol dir?
Home, el que en sabia més, tu.
Saber-ne més, què vol dir?
Hòstia, que vols, que ara sí que mates.
És a dir, quan un diu...
No, que sí, home, que sí. Que
ja ens suposem, el que vol dir en Francesc Silló, quan diu saber-ne més, però saber-ne més, què vol dir? Tenir aquella capacitat innata de...
Sí, de sorprendre, tipus com a pintor. Pensa que aquest home agafava el cavallet, es plantava en un costat del carrer d'allà de París i pintava una sabateria, no una sabateria, un sabater, un remendón, vaja, amb una cantonada que nosaltres no hi veiem res. En canvi, quan ell acabava, deies, carai, tu.
D'acord, aquella capacitat de veure...
Et posaré un exemple. Vinc. Ja, amb un nivell molt...
Sí.
Sotin, doncs Sotin és un home amb un tremendo com la potència de, com a artista, no? I no obstant, tu dius, Sotin, doncs potser m'agrada més el Degas. No. És com aquí el Jimeno.
Sí.
El Jimeno, un pintor d'un nivell impressionant. Però no, i la gent li agrada més el Rossinyol i el Casa, inclús el Nonell, aviam, el Jimeno, jo no sé si el Jimeno era millor pintor que el Nonell, no ho sé, jo no em veig en cor de
poder-ho
dir
així.
Els dos són dos
pinturassos.
Exactament, exactament. Però clar, tu no em pots ser un Nonell i un Rossinyol... escolta, amb tot el respecte, no? O un Nonell i un Casas, no? Amb tot el respecte, no? És que el senyor no en sapigués, però és que el Nonell tenia una potència tremenda, però això és el que diem, és el que tenia més talent, perquè tenia un talent, tenia molt de... Però què va passar? Que es va anar fent petit, allà a la plaça no se'n va saber sortir, i al final pues, no va quedar res.
Esclar, vist així, no tot és saber pintar, no?
No. Que va, no, home, hi ha molta
perquè,
gent...
Una història com aquesta, que cinc pintors sí, vegin sí. Que n'hi ha un d'ells
sí.
que és un fora de sèrie,
sí.
I el fora de sèrie...
No se'n surt. No se'n surt, no té sort...
I no perquè els altres no siguin bons, sinó perquè caràcter, hi ha algú que és fora de sèrie.
Caràcter, també. Caràcter. Vas al caràcter, hi ha pintors que tenen un caràcter molt especial.
Perquè a París feia falta tenir padrins...
París feia falta
i si fa falta aviam, tenir padrins
sort, potser sí, jo vaig tindre la sort que de seguida una galeria d'allà mateix de Montmartre li va interessar el que jo feia, no el que feia a la Place d'Iter, però el que jo li vaig ensenyar, que eren temes de vistes de París,
d'acord, aquests paisatges urbans,
això ens agrada, aquest tipus de paisatge urbà, sí. Urbà, perquè era més el riu, una penisa, una cosa d'aquesta, i després jo vaig començar a fer coses per ell, i després, a part, jo ja l'abstracte, jo en aquella època feia abstracte, vaig aconseguir el crític aquest, van fer una col·lectiva, després jo em vaig sortir de l'estat i vaig començar l'expressionisme. Però aquest expressionisme, allà a la placeteria ja pràcticament no hi pujava, jo pujava molt poquet. Quan necessitava algun calet pujava, feia quatre tonteries i feia uns clochards. Pintava clochards, feia uns clochards que els feia, movien cronometrat.
Perquè tothom ens entengui, un clochard què és?
És un indigent, diguéssim, que diuen, em sembla que es diu en castellà un indigent.
D'acord. Un rodamón.
Un rodamón, exacte, més que un indigent és un rodamón.
Un rodamón.
Un rodamón, que van amb el carret i van recollint, com ara es fa també, desgraciadament per aquí, que van mirant pels tenedors.
I això sortia com a...
I això ho feia, me'l havien cronometrat, jo el feia això en 10 minuts.
Entre 10 minuts?
Entre 10 minuts, perquè que ja es fan quadres en 10 minuts, però
que
es venguin és més difícil. Ja.
Que no ha començat en Francesc Illué dient que ell això d'anar ràpid...
No, sí, però
quan hi ha necessitat, sí, eh?
Necessitat, sí. No, jo feia unes coses una miqueta allargades, preparava els papers amb una espècie... En aquella època no havia acrílic, feia en blanc d'Espanya i Ripollent.
En blanc d'Espanya.
En blanc d'Espanya i Ripollent, preparava, i una vegada ho tenia preparat, aleshores fotia... i posava una pàtina i ja està, fora.
I ja està. Suposo ni dibuix ni res.
Sí, home,
sí,
tant,
hi havia temps per... En 10 minuts hi havia temps. Sí.
És el clochard que portava un sombrero de copa, amb bigoti, barba, una corbateta vermella, perquè el vermell sempre ha sigut un color que enganxa.
Que enganxa.
I anava així estirat i portava un carret. Un carret amb les rodes. I a vegades no me'n recordava de posar les rodes. Després venia d'igualment.
O sigui que una de les maneres... per les quals en Francesc Illué es guanyava la vida a París quan les coses anaven ofegades,
sí,
era
sí, pujar
allà dalt sí. I vinga, fer clochards i això.
Fer clochards i ja està. Però,
sortien bé. Sortien prou bé com perquè en Francesc sí. Digués, mira, faig això i no passa res, faig això.
Sí. Oh, i tant, no, sense. I em sembla que posava Francesco. No me'n recordo si posava Francesco.
D'acord, perquè se n'adonaran també vostès en aquesta exposició que no hi ha dates en els quadres. En Francesc assenyalava aquest quadre inicial i després resulta que tothom escolta'm, aquí veig Silluet però no hi ha data.
El Pere també m'ho va remarcar. Home, Francesc, vaig dir, mira, jo a partir del, sembla que va ser del 2010, 2009 o 2010...
Fa 4 dies.
Vaig deixar de posar dates perquè la gent deia, és que, hòstia, aquest quadre és del no sé quan, ja no els interessa, ja no els interessava, s'ha acabat, ja no poso més dates.
Ah, sí? Això passava així?
Sí, a vegades... Bueno, sí,
perquè per allò de tinc un Silluet de tal...
Sí, però és una tonteria, perquè és que, clar, contra més vell és el Silluet, més valor té, perquè no es pot tornar a fer...
No. Sí, no? És a dir... com més anys tingui un Silluet, diguem-ne...
No sé, no sé, el cas és que per deixar s'ha acabat, jo no poso més dates.
Un cop de fet.
I és veritat, i ara, potser me n'arrepenteixo, perquè ara ni jo sé quan estan fets aquests quadres.
Situar, o potser és bo saber quan no han estat fets, perquè en el fons tornem a assenyalar aquell fil que sí, uneix sí, l'estètica de tots els quadres,
sí,
no?
Perquè a més a més, com que ha anat canviant, hi ha un canvi, eh? Tu veus, ho vas veure, no?
El pintor com pot definir aquest canvi?
Bueno, home, buscant que donar-li una miqueta la volta, que potser la figuració, donar-li una mica més de prestigi a la figuració. És que hem estat els pintors figuratius, no tots, perquè ara en aquest moment, per exemple, el Lucien Freud, aquest ha fotut una revolució total, eh? El Bacon ja ho va fer d'alguna manera, perquè el Bacon ja es va negar a fer abstracte.
Un dels pintors més apreciats per en Francesc, Francis Bacon,
home, i tant,
diguem-ne, la capçalera de l'Olimp de Francesc i Lluent.
És un pintor d'un nivell impressionant, mare de Déu, això és el sumo, no? Però el Freud...
No talleu discurs, però deies que els pintors figuratius...
Sí, home, estaven una miqueta, clar, és que anaves en una galeria a
París. Què, desprestigiats?
Sí, home, s'han desprestigiat ells mateixos, alguns, però alguns sí que s'han desprestigiat ells mateixos.
Bé, també molts podrien dir, bé, hi ha hagut molts pintors abstractes que també s'han desprestigiat.
Indiscutiblement, i que no han quedat.
I que no han quedat,
però jo tinc revistes del Le Cahier, em sembla que es deia Le Cahier de... una revista francesa que dels anys 50, i molts pintors d'allà no saps ni qui són, en canvi ja tenien grans articles i tot això. Passa el mateix amb la pintura figurativa, lògicament, i sobretot després de la crisi aquesta. Això ha sigut un desastre total, però mira que les, mira que les subhastes, noi.
Però és a dir, va haver un moment en què els pintors figuratius, diguem-ne,
sí,
que havien de demostrar moltes coses, vaja.
Exactament. I entonces el que no pues, van abusar molt de tota la cosa, sobretot els americans, de la cosa de no solament de projector, sinó de traspàs de gelatina sobre plat, sobre les teles, van haver
de... És a dir, per dir-ho bàsicament, de còpia.
De còpies, no de còpies, però posar massa de la tècnica que els van posar a les mans. En comptes de fer-la servir per
evolucionar...
Exactament, ho van fer-ho per anar més de pressa, el que sigui, de les quadres dels hiperrealistes americans, que dius, hòstia, perdona, això no es fa. Però tu veus un Antonio López...
Ah, ja m'ho pensava que aquí veríem amb Antonio López.
Tu t'acostes...
Sí.
I veus que està pintat.
Però és clar, Antonio López no t'hauria fer cap clochard en el seu dia, perquè almenys el fa i queda estès allà d'un atac de cor. Perquè Antonio López, què trigava a fer? Ell mateix deia...
Mare de Déu!
No sé si va haver un quadre de la família reial d'Antonio López, bueno, que ha passat a la història de la pintura.
A mi l'Antonio López, lògicament, a mi m'agrada. És a dir, hi ha gent que diu,
hi ha aquelles vistes de Madrid que...
Però a mi m'agrada més l'època primera d'ell, o l'època que jo el vaig començar a conèixer, que quan feia aquest realisme màgic, que les figures aquestes penjades, que feia... A mi m'agrada més. A mi això que fa de la castellana... Home, jo l'he vist aquest quadre, i realment t'impressiona perquè t'acostes i està pintat. No, tu t'acostes als hiperrealistes americans i veus que no està pintat. No sé com està fet, però pintat no. És a dir, no pintat a mà,
sí.
D'alguna altra manera, sí. Però no acabes.
És que no sé, un dels reptes dels pintors figuratius no és... És evitar recrear-se en el seu estil?
Exactament, clar, home, i tant. Home, no pots
allò que en diu molt sovint, amanerar-se, acabar repetint, reiterant els mateixos recursos, les mateixes tècniques, per això has d'anar
intentant, aprofitant el moment aquest que la figuració està apreciada, que la gent li agrada i tot, doncs, mira de fer el que tu realment, o evolucionar cap on vols anar, no? Que és molt difícil, perquè ho he lograt amb aquest quadret, pràcticament al 100%.
Amb aquest quadret de la plaça Reial, que comentàvem?
Sí, i després potser el de la Rambla, no, Pepe? El quadre aquest de la Rambla, que hi ha una figura d'esquena, potser també, no? Sí, mira, que és aquest.
Sí.
Aquí no tenim...
El que apareix, però aquest, és un quadre de la Rambla de Barcelona amb unes...
És la plaça Real.
Entesos, amb unes ombrel·les gairebé...
Amb unes ombrel·les aquestes, si tu el mires, perquè clar, home, no és que
aquí
sigui molt gran, però és que això és molt petitet, però és un quadre que fa 60x73. Aleshores tu veuràs com està solucionat tota l'estètica... plàstica del quadre, està solucionada d'una manera molt especial.
Diguem-ne que tot està apuntat, com si diguéssim, no? Tot està insinuat.
Sí,
tot
si
està...
en canvi te tires enrere i veus tot. Sí, clar, és dir, no és un impressionisme, no és, però és com si fos, per dir-ho d'alguna manera, és un, si em permeteu, és un impressionisme evolucionat.
I això és el que això és el que persegueix ara en Francesc Illó.
Una miqueta, sí. Sí. Vaig cada quadre que faig, el que passa que a vegades ho logro, la majoria de vegades no ho logro, no? Quedo una mica pel camí, no? Passa que arriba un moment que dius, bueno, ja està bé, què vols fer-hi més, no?
Bona pregunta aquesta, sí, perquè esclar, aquestes alçades allò diuen, ja està bé, ara què més vols?
Sí, clar, ja.
Això uns ho deu preguntar encara que porti quadres a l'esquena per
un tren. Hombre, i tant. Jo aquest tenia un amic que quan acabava un quadre deia "Estoy asombrado de mi talento". o després això se'm fa molta gràcia. Després la gent que jo quan inclús veient una pel·lícula jo m'hi fixo més amb els quadres que hi ha a la paret
que no pas en l'acció de la pel·lícula.
En l'acció de la pel·lícula a vegades.
Aquestes alçades un pensa que tot està fet?
No, que va, no? Que va. No, això que diu, no, tot està fet, el quadre blanc, el quadre negre, bueno, doncs no facis el quadre blanc, el quadre negre, fes-lo gris, cony, o quadrets, tu. Una de les coses que m'ha faltat amb aquesta exposició són uns retrats que vaig fer jo a quadros. És a dir, el que passa que m'hagués agradat trobar els que jo havia fet abans de conèixer el Xuclos. Saps qui és el Xuclos? Sí. Xuclos és aquest home que fa retrats de 2 metres.
De 2 metres i que...
Amb apuntets.
Apuntets.
Apuntets, eh? Bueno, aquest home, jo conec pràcticament tota la trajectòria d'aquest bon home. Aquest home era un pintor, pues, com tots, que buscava coses, tal, era més aviat cap a l'abstracció i tal. I per una sèrie de circumstàncies, no sé exactament per què, va començar a... Bueno, sí que ho sé per què, perquè realment això del quadret aquest, això és molt d'art gràfic. Tota aquesta colla eren il·lustradors, la majoria d'ells, no? Aleshores, les quadrets, lògicament, la trama...
És la trama de qualsevol impressió gràfica.
Exactament, si tu l'amplies, ja et dona...
Ja crea una...
Exactament. L'Einstein, per exemple, doncs es va apunyar amb això, i aquest, hòstia, aquest ho va posar-ho, però és que no fa... Clar, estem als Estats Units, no fa un retrat a tamany natural, no, de 2 metres, tu. Clar, això impressiona, no? Això impressiona. I ara no me'n recordo.
Sí, partíem a partir d'uns quadres que en tu t'hagués agradat.
Exacte, tindre. Però és que en tinc un que abans que deu ser del... també del 70 o del... no, menys del 70. Devia ser... És un dibuix, no és un oli, però és un dibuix gran. I està tot fet a quadrets. I aquest sí que... I aquest no ha hagut manera. Tampoc ha hagut manera.
No has intentat després apropar-te de nou a una tècnica així?
Sí, vaig fer retrats d'amics que els feia a quadrets, després amb el Gargallo, amb el Jordi Gargallo del banc,
sí.
Li vaig regalar una...
Amb el que havia estat director de Caixa Catalunya?
Sí, el que havia sigut director de Caixa Catalunya, me'n recordo exactament per què, suposo que en devia fer algun favor o alguna cosa, i li vaig regalar també un dibuix, aquest és bastant gran, a quadrets. Però clar, aquest home... No m'hi han recordat de demanar-li, aquest sí que m'ho hagués deixat. Sí que m'ho hagués deixat.
Partint, però, d'aquella tècnica que t'entusiasmava.
Exactament, d'això dels quadrets. No? Veus com es pot fer? Hi ha una pila de coses per fer. Vicent, hi ha un pintor que diu no, és que no sé què pintar. No, fotis, home. Jo pinta, agafo un got, omple-ho d'aigua
i
posa'l sobre una cartolina blanca. Ja veuràs lo difícil que és.
El que deies d'aquell pintor a París, no? Cal saber mirar.
Exactament, esclar, sí, home, interpretar, i tant. Aquest nano era un fora de sèrie i és una pena, però bueno.
El quadre que t'agrada més d'aquesta exposició, un, dos, tres, dels que...
No, home, aviam, el que segurem...
Aquest de la plaça Real que ens comentaves, aquest, per descomptat.
Sí, aquest, que a més és un quadre que tinc jo, doncs possiblement ja quedarà, diguéssim, a la meva propietat.
I què afegiries?
És una mica... Jo per mi el més important és aquest de nines,
Sí?
El de les nines.
Aquest, és a dir, aquest que veritablement també ha impactat molt els...
Sí, aquest que és meu, a més a més, el tinc jo...
Aquest de l'any 78, aquestes nines i aquest...
Potser sí, perquè perquè ja et dic que potser no, ni jo seria capaç de repetir-ho, això, la veritat és aquesta.
Aquest, no, aquest l'has tingut sempre a casa.
Sí, aquest va estar exposat, eh? Jo l'he intentat vendre 3 vegades, aquest quadre, i no es va vendre. No es va vendre. Home, el de la plaça Real, no, el de la plaça Real em sembla que no. Aquest gran d'aquí dalt, no.
Aquest d'aquí,
no me'n recordo, perquè aquest...
Que està just a l'entrada.
Aquest és diguéssim, la tardor. Mm-hmm. Però vaig fer un de primavera.
En el mateix espai, no?
Sí, el mateix espai, quasi bé igual. Em sembla que no té el color, no me'n recordo. I aquest me'l va reproduir el Miguel Sanz, saps el, sí, el Barcelona Parada i Fonda?
Sí, sí.
Pues me'l va reproduir a mitja plana.
És a dir, en el llibre de l'any de l'Àngel Miguel Sanz, de Barcelona Parada i Fonda, està...
Parada i Fonda està. Aleshores, el Miguel Sanz em va portar el llibre aquest dedicat a la Galeria Foz. Perquè, per el que sigui, per l'home...
Sí.
I va anar, el que traien allà, va dir, mira, pues para si lluve dedicado. I aquest li van donar amb el que va comprar el quadre. És a dir, aquest llibre no el tinc. I l'altre dia la Font, la seva cunyada,
sí.
Em va dir, Francesc, que jo el tinc, te'l puc deixar. Dic, ara ja, perquè és que no... Perquè m'haguessin posat una mica de vitrina allà.
D'acord.
Volíem posar per crítiques i coses d'aquest.
En qualsevol cas.
Perquè ja saps que jo tinc... Perdó, saps que jo tinc un llibre així de crítiques que el que dic no és mentida, eh?
Normalment... Això ho tenim clar. 57 quadres a l'edifici Miramar. Francesc, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Vicent.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. We'll be right back.